del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, nou episodi de Mossega la Poma, el 626, avui amb en Marc, que retorna després d'haver-nos fet el salt la setmana passada, amb un programa molt estrany i molt llarg, i en Dani, que ja és un home de l'equip. Ara els presento. Avui parlarem, teníem aquí, volíem parlar de tres coses, de la nova normativa europea d'accessibilitat, d'Apple i la fi de la posició dominant del monopoli sobre l'App Store i, atenció, Eurovisió, que igual comencem parlant d'Eurovisió i no sé per què, però ha sorgit així el tema. És veritat que el Dani té moltes connexions amb el festival de música. Hola, Ludo.
Què tal, Tomàs? Escolta, a veure, una cosa. O sigui, un dia que no vinc i us marqueu un programazo. Vaya un programazo la setmana passada. O sigui,
espera, que vaig a baixar... Vaig a posar... Sí, és que les anècdotes van ser molt sucres. Espera't, que poso el Dani. Poso el Dani, perquè
entra,
el Dani...
Va parlar
escassos 34 o 35 segons en un programa de dues hores.
Com a molt. Hola, què tal?
Hola, Dani. Quina paciència, tio. És Sant Dani pacient, perquè va aguantar tot el que havia d'aguantar.
El programa, o sigui, era allò una conversa, o sigui, era com si estiguéssiu en un casino amb fitxes de domino pel mig, i prenent una, jo què sé, un anís o alguna cosa així.
No preníem alcohol, eh?
No, ja vi més. Jo l'havia recordat, aquesta sense alcohol, que recorda. Em va encantar el programa, o sigui, dues hores i mitja que es passen volant a veu parlar de temes tècnics, de temes legals, de fricades, molt de la cultura d'això, i quan ja veus que la cosa no pot anar més, o sigui, apareix l'anècdota per l'Anga amb el company buscant la caserna de la Guàrdia Civil a les afores de Pontevedra i es porta els que estan muntant el trio allà.
Era un quarteto de cuerda.
Estan de cuerda i flabiol en allà jugant al teto i diu, espera que acabem i ara t'acompanyem a la caserna. Berlanga era molt avorrit. O sigui, brutal, brutal. Informació interessantíssima. Em va agradar ja, o sigui, moltíssima informació, molt entretingut, i ja com poses un berlangazo en mig, ja és dir, escolta, jo ja dius, tio, estava per fer-me mecenes a la xeta de Mossega la Poma.
En Dani, pobre, que últimament col·labora més que ningú, també és mecenes, que no havia dit, però sí.
Jo estava dient, però això és una puta meravella.
Em va sobtar, perquè, a veure, és veritat que quan ens estem a Catalunya Hub, fem aquest social gathering, ens tirem més de dues hores, perquè és un tema que ens apassiona i se'ns passa el temps volant.
A veure, Tomàs, si ara estem fent programes més curts, és perquè també anem amb el temps més limitat. Jo, en el meu cas, això és perquè molt limitat. L'altre dia estava mirant el gràfic de la meva producció científica per anys, i els anys, diguéssim, de molt de mossega la poma, té més cavall al moment, i ha conjurat.
Pensa que el Catalunya Hub, aquest social gathering, el fem un cop al mes.
Ja aneu desaforats. Però que diguéssim, el mossega la poma, si tinguéssim temps, duraria. Em va agradar moltíssim.
Vam posar el teu exemple amb el CMR,
Jo estic plantejar-me molt seriosament quan tinc una mica més temps i sobrenxar-nos un disparament d'oblidació, però treure'm l'examen de radioaficionat i comprar el
walkie-talkie
vitaminat.
tu, a més, tu estàs en un lloc privilegiat a l'hora de poder posar antenes.
Sí, tinc diversos repetidors a la vista, perquè tinc el de, tenim el Montcabré, que el veiem directament.
Però el Montcabré és el repetidor de repetidors, no ho sé.
No ho sé, però hi ha tot tipus d'antenes, o sigui, és un festival d'antenes, i aquí dalt, a darrere Sant Mateu, també hi ha de tot. O sigui, dalt,
Sant Mateu crec que sí. Aquí sí que és un repetidor del Maresme.
No sé si arribo a veure Sant Mateu, perquè el tinc, estic a sota, igual no m'arriba. No ho sé, hauria de... Hauria, un dia vens a dir, et fot un arròs i vens aquí amb unes antenes i mires a veure com
ets. Mirem. El
repetidor de tercer de
mar.
Repetidor d'escanya. Jo vaig repetir primer.
Això perquè es va agafar en una època. Sí, l'adolescència té aquests, l'adolescència té aquests punts de que s'ajunten moltes coses, problemes a casa, creixement personal, temes de l'escola, i quan s'ajunta tot fas uf. De vegades passem molta gent, que els va bé i que s'estudien i tot, tenen un any com de patinada.
Estudiar, o sigui, et vagi bé no té a veure amb si estudies.
No,
el tipus de coses que faràs són diferents, però també hi ha una, cosa, és que les experiències al llarg de la vida, però sí, les pots aprofitar. Passa alguna cosa, a petita, a primera, tenim una història, també és una experiència que la portes i la propera vegada és un pensament que ho hi ha, estatges al cinturó. Sí, servir.
I... Es deia, perdona, Pedro Fresco. Per
sí, Pedro Fresco, que en sabien moltíssim i...
Per cert,
segueix-nos a la xarxa social.
Poca broma, el Xavi Cugat, després d'haver participat a Mossegar la Poma, el van convidar a TV3.
Clar.
Com a expert.
És que és dels experts més importants a Catalunya, sinó que has de cridar el de sempre. A veure si, què sé, si hi ha corall o no hi ha corall. Bueno, deixant davant d'això, jo vaig deixar anar insults, no insults, ni imbècils o mamarratxos o capullos, el que sigui, però bàsicament no vaig dir les persones que estan fent això, és a dir, vaig dir persones que informen sense saber el que estan fent per alinear amb una agenda política. Primera, no vaig insultar cap persona amb nom i cognoms, per tant, quien se pica ajos come. Segona, el que estic fent jo amb aquests insults és denunciar un mal comportament moral. La gent que fa coses com enganyar a la població per fomentar una agenda ètica és la nostra obligació, ciutadana fer el... En anglès en diu shunning, o sigui, és el vergonya. Estigueu avergonyits de vosaltres. No hem d'acceptar que hi hagi gent que surti a les notícies, que surti a la ràdio a donar desinformació expressament. I, per tant, em sento perfectament justificat en insultar-los i els insulto una altra vegada. Mamarratxos. D'acord? Llavors, és per puntualitzar. O sigui, intento no insultar a ninguna persona concret.
El que passa, Marc, és que si rasques... A veure, gent honesta no n'hi ha gaire, o sigui, al final la gent mediàtica, i no parlo de tothom, perquè no és veritat que no és tothom, però tu saps com funciona TV3. Per exemple, posem el cas de TV3. TV3 té un llistat i despenja el telèfon i porta gent. No dic els experts que puguin aparèixer un moment al Telenotícies, que aquests possiblement siguin més currats, però la gent a la que se li fa l'entrevista o que apareix més en els programes tipus magazine,
Bueno, perquè tenen més tirada. El dia que van treure el Niño Becerra, doncs va moure l'audiència i doncs va dir, pues aquest el traurem sempre, i hi ha uns altres que sempre van sortint en aquest cas.
I que hi ha gent, a veure, hi ha gent, Niño Becerra i d'altres, no? Que, bueno, pues tenen, sí, tenen la seva forma de pensar, però no vol dir que tinguin una agenda oculta, ¿vale?
No,
sí,
però quan van sortir, els que van sortir els 20 minuts a parlar d'inèrcia, aquests clarament, és a dir, no saps el que està passant, no tens cap mena d'informació.
Diu algú que es fotin. Per ser polit ja podim.
No, però a veure, si hi ha gent, si hi ha un moment que hi ha gent que no saps el que ha passat, i en aquest cas també ho vaig dir en el programa en qüestió, o sigui, a l'Antonio Turiel, tot i que no estic d'acord amb coses que diu, o sigui, estic d'acord amb coses que diu, però estic amb les seves conclusions i amb la seva ideologia. Però almenys va tindre la decència d'esperar dos dies a començar a dir coses. I les coses que va dir, més o menys, bueno, va dir coses que sabia, al final va ficar la seva interpretació. L'article que va publicar estava bé, i al final la seva interpretació, que és la teva interpretació, t'agradarà o no, i poses com la teva interpretació, perquè almenys és el que fa alguna persona, doncs, que diguéssim que té com un background científic. Després, m'agradaria comentar una cosa que està passant, està sent com una plaga, està sent com una plaga en el món acadèmic, i és que suposo que l'aparició de la IA té alguna cosa que veure, o que estem en els darrers dies de Roma de l'estratègia aquesta de publish or perish, vale? És a dir, que en resumides comptes el publish or perish vol dir que un acadèmic, vale, se'l mesura, se l'avalua professionalment el seu prestigi o amb premis Nobel, però els premis Nobel te'ls donen 10 anys després que hagis fet la feina bona i a molt poques persones al món, i per tant, doncs, diguéssim, un sistema acadèmic no es pot suportar, diguéssim, amb el premi Nobel, doncs, cada camp en donen un, i potser el teu camp no té premi Nobel, per exemple, el meu no té aquest premi Nobel, hi ha el premi Turing, però no és el que toca. I el que hi ha és que publiques, has de publicar, i has de publicar en revistes. Aquestes revistes, hi ha un rànquing que seria com el Page Rank, com més et cites, més altura té, més prestigi.
Quan més et citen.
Més et citen. És a dir, jo si escric un article, doncs tinc que justificar, bàsicament qualsevol article científic és, jo dic coses, el que se sap en el món és això, i això és que jo trec aquests articles que jo cito, vale? I faig servir aquesta metodologia que l'ha proposat tal persona i cito la persona i totes aquestes coses, i al final faig un experiment o faig algun desenvolupament o faig algun argument o faig un estudi, que és la meva contribució.
Perdona, i abans que et publiquin, normalment això està sotmès a una revisió per part.
Sí, a veure, això de la revisió per part és una de les primeres patranyes, perquè a Newton no li va fer ningú revisió per parts, ni a Einstein li va fer ningú revisió per part.
Bueno, sí. No, Einstein li va tenir un revisor.
No,
un publisher. Va ser un publisher que li va dir en alguna cosa de la teoria de la relativitat general que, no, més endavant, quan va estar parlant, va ser a posteriori de la realitat general, que li va fer una observació sobre una publicació en relació a les zones gravitacionals, i li va dir que els números que havia fet estaven malament. I el Einstein es va emprenyar com una moto i li va dir que qui era ell per dir-li que allò estava malament. I estava malament, perquè
li
van dir.
I estava malament, però en aquest cas és l'editor, dius, la meva revista, jo decideixo que publico i pot revisar qui sigui. Però no és una persona amb noms i cognoms.
Diu algú, però s'ha de ser doctor, eh? O jo què sé per fer això? Perquè jo veig cada paper que podria ser un fill de Twitter.
Sí, no,
jo també l'he vist.
No necessàriament, eh? No necessàriament. De fet, la gent, abans de treure's la tesi doctoral, normalment, en els programes de doctorat, doncs, una de les coses que s'exigeix és que hagis aconseguit publicar. Vale? Però, diguéssim, el sistema de revisió per parts anònims...
Estàs escoltant Ona Digital.
Vale? I anònims... Vale? És una cosa que s'incorpora després i això genera tot tipus d'efectes perversos que us podeu imaginar. Des de gent que van a sac o a contra una persona determinada o una posició determinada o un tipus d'articles determinats que no es publicaran mai més perquè aquest tema ja no es pot publicar, o gent, doncs això, entre somos y nos arreglamos todo, i llavors el que sí que hi ha és revista, hi ha tot tipus de... el que se'n diu predatorietat, que se'n diuen revistes predadores, perquè el que hi ha és que aquestes revistes, per publicar s'ha de pagar. En un moment determinat, ara farà uns 7, 8, 9, 10 anys, es va posar de moda en una cosa molt normal,
el preprint,
que és el... Que no és el preprint, no és això, és publicar no fer. És a dir, jo publicar una revista que pugui accedir tot. Llavors, les revistes que abans cobraven...
Perdona, que això està molt bé, perquè moltes de les coses... Però no només en sèrie, sinó que moltes de les coses que es fan, primer, utilitzen dades en obert, segona, són financiades fins a un cert punt per la universitat, algunes són privades, altres són públiques, i per tant amb diners que surten dels nostres impostos, i les conclusions o els articles haurien de ser públics per se.
Sí, però això és un dels temes de la disrupció digital. Abans tu tenies una revista on hi havia un editor que agafava i feia una selecció d'articles, el revisava, deia això val, ficava el seu nom i jugava el seu prestigi. És a dir, si jo sóc l'editor d'una revista, em jugo el meu prestigi posant el teu article. Per tant, hi ha aquest skin in the game, i el que faig és una inversió econòmica perquè agafaré i imprimiré N volums en paper, N volums, i llavors el que hi ha és que les revistes que són bones, doncs les biblioteques de les universitats, els centres d'investigació i de les empreses del sector compraran exemplars d'aquesta revista, i així es pagava. Però què passa? El moment que apareix internet, diguéssim, els costos d'editar una revista digital, instal·les un software open source i pots muntar una revista digital molt ràpidament amb tots els elements d'una publicació online i dels processos de revisió i tot, amb el qual, diguéssim, es desmonetaritza. Però és el que fan és les editorials que volen seguir guanyar diners, diuen, escolta, com que ara el que volem és que siguin obertes, vale? perquè la gent no vol pagar per accedir a revistes online o ens ho pirategen directament, el que farem és dir, si tu vols que el teu article estigui en obert directament, en Open Access, paga. I quan dic paga, estic dient perquè una revista publiqui a la seva web, que bàsicament és com entrar a un blog, un article que jo he publicat, vale? Jo he arribat a pagar 1.600 euros. Que ha vingut un projecte d'investigació i d'això, o per exemple a l'UPC tenim alguns acords, doncs perquè la publicació no ve en exemple, qual aquí un negoci que tinc doncs, llavors a sobre el que passa és que aquestes revistes, demanen acadèmics com jo, més coses tinguem publicats, més ens emprenyen, doncs que ens demanen que fem de revisió
sense cobrar un duro. Això és una mica...
Jo ara, durant aquest 2025, hi ha hagut com una acceleració, i així, doncs, ara ja és que ell ja no t'hi mira. Sí, perquè és que...
No funciona.
Me n'arriben 4 al dia. I després, ara està... El que hi ha havien detectat i s'havia detectat són les revistes predadores, que el que fan és que són revistes que fan de farming de cites, vale? Que el web, el màxim espai. que és el següent. Estimat doctor Marcalier, espero que aquest missatge et arribi bé. Represento la Conferència Internacional de Psiquiatria que es farà aquest any a Roma, Itàlia. Vale. Llavors, hem vist el teu article, bàsicament és un article sobre open source framework per
tot un món de música,
l'estimaràs amb el teu abast,
a donar senyà, un programa de Jordi Garcia.
Insights valuosos, i em convidem, no sé, no sé quantos. Llavors, jo els he contestat en els Twitters.
Tots els dilluns, de 10 a 12 de la nit, a la sintonia d'Ona Digital.
Dilluns en normes es diu Stephen. A veure, estimat Stephen, potser vostè no llegeix els papers o els temes sobre el que van, o necessites unes vacances en un lloc tranquil on faci sol i serveixin begudes en petits paraigües o sombrilles. Si aquest és el cas, eviti anar a Roma perquè és massa sorollós i interessant i podries acabar sent un dels teus propis pacients. Si és el primer cas i simplement importa una merda, llavors, sisplau, continuï fent spam en els acadèmics de camps no relacionats només per si tenim ganes.
Però
de
sí que està relacionat, diu el Rub, que és psiquiatria.
És psiquiatria?
Sí, psiquiatria.
Com? Mira. Això és una altra paraula. És, que jo estigui xalat, és a dir, que a mi em volien agafar com a cas d'estudi i em vulguin pagar i em vulguin convidar un viatge a Itàlia a mi i a la família, i ho acceptarem. Vale? Però, escolta, les
ombrilles petites aquelles que posen en els còctels, no sé si el caputxet de dalt, si el traieu i rasqueu aquella mena de guix que tenen dintre, hi ha un tros de paper que és d'un diari xinès.
Sí.
Proveu això. Sí. Ho has provat tu, Dani?
Sí,
amb tots aquests botets li porta el sucre caramelitzat aquest pel costat. Doncs els missatges en els Twitters els he copiat de les imatges en el Memesi Gips del grup de Telegram, perquè és que és allò de dir, la mare que us ho va parir. Doncs ja vaig perdre
el temps. Però, Marc, que us sapiguessin el que ens arribarà a mossegar la poma.
Sí, a mi, no, i que si ens ofereixen màrqueting i...
Diu, pensava que us havien convidat a les jornades de podcast català com a estrelles que sou. Jo us vaig trobar a la Wikipedia.
Sí. Però com ens conviden a mi a fer coses si no estem a la Wikipedia? És que no hi ha d'això. Bueno, en qualsevol cas, això, només comentar que realment al món acadèmic tenim un problema, perquè ara ja no se sap com...
No ho dius com... tu només. El Coffee Break, Senyal i Ruïdor, aquest podcast sobre ciència i astronomia que escolto de la gent del... Bueno, són científics de tot arreu, però que estan molts a l'Institut d'Astrofísica de Canàries, que són tots doctors i, òbviament, tots publiquen molts papers i tal, i, a més, el programa va de llegir papers d'altres, no? Així no, interpretar els papers d'altres, diuen que aquest món està molt públic.
Per això el que tu deies abans dels preprints i llocs com Arxiv, que, per exemple, en el món de la intel·ligència artificial, de la investigació d'intel·ligència artificial, com que va tan de pressa, molta gent el que fa és publicar...
Hi ha moltíssimes coses, sí, moltes
coses. Ho publiquen directament allà. El que passa que, clar, l'Arxiv no té filtre.
Sí, hi ha coses bones i coses patates.
Però de vegades és dir, mira, escolta, publico així perquè ja passo del joc aquest del publisher per ells. Però ara com ara la cosa està absolutament pervertida. O sigui, la quantitat de gent... Primer m'han dit que, clar, es veu que la gent està començant a escriure articles amb intel·ligència artificial, la redacció. La redacció. El problema és que hi ha alguns que el que fan, jo ho faig, o sigui, jo quan escric un paper dic, escolta, escric el que jo vull dir, dic, escolta, endreça'm les idees, critica-m'ho i treballo amb el model perquè estigui més ben escrit, perquè és que ho estic escrivint en anglès acadèmic, no ho estic escrivint en català de mossega la poma, i per tant vull que quedi el més ben escrit possible, i de vegades dic, escolta, li dic, he escrit aquesta discussió, critica-me-la.
Marc, el tema no és que tu tiris de la intel·ligència artificial per endreçar o per completar o fins i tot per agafar alguna idea que no tenies.
És que li demanis la idea, l'article, no, i que te l'escrigui.
És que vagis al prompt i el resultat l'escupis
directament. No,
i
això ja ho hem trobat.
Es nota?
Que hi ha quantitat d'articles publicats en revistes potents d'editorials top, on bàsicament dius, et posa, aquí tens l'abstract que m'has demanat. I a una possible... O sigui, bàsicament tens els missatges que han copiat i enganxat directament a la plantilla o han cascat el làtex directament per poder-ho generar. Doncs és un problema, perquè al final, és dir, hi ha molta recerca que es pot fer, que es pot fer directament, dir, volades de coloms o experiments que no són correctes o coses així. A part que, bueno, coses que ja hem vist en l'UPC és articles de gent del meu departament que s'han republicat a Xina directament, sense canviar el títol, canviant els actors, publicat amb un altre, publicat per un xino. O sigui, això... A sac, eh? O sigui...
Anem... Vale, perfecte, 40 minuts per fer la intro. Anem a...
Està bé, no tenim guió i ara ja podem anar per Eurovisió directament.
Anem a posar la falca d'aquest episodi 626 i de la temporada 18 de Música a la Poma i tornem de seguida. No marxem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, abans d'entrar amb lo d'Eurovisió, que el Dani, que seria aquí el representant d'Eurovisió, hola, bueno, primer de tot, recordeu un segon, eh? Hola a tothom que us hem anat presentant per aquí, Quim, Rup, el Ciner que ha aparegut per aquí, l'Enric Agut, hola a tots els que esteu a YouTube, però aquí no és en directe, si ho sou, si no heu dit res, dieu alguna cosa, saludeu, sempre ens fa molta gràcia. I jo abans d'entrar amb Eurovisió, que ja dic que tenim un representant autoritzat, una persona que va estar a Turquia, potser? Dani, com vas estar?
He estat a Turquia, he estat a Ucraïna, a Finlàndia i també a Belgrat.
A Sèrbia.
Sèrbia.
Deixeu l'Eurovisió.
Sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, abans d'entrar en Eurovisió, que tu segur que ets... Home, segur, saps més que nosaltres... Segur, anem a parlar de del tema que t'introduies així una mica ràpid al principi, però jo crec que és important, que és la... O sigui, una normativa que ja ve del 2019, vale, que ja està aprovada el 2019, però que entra a vigor ara, el 2019, és dir, que és la normativa europea d'accessibilitat. Ho he resumit així, no? La volies destacar, però segur que per algun motiu.
Sí, perquè hi ha moltes empreses i sobretot moltes institucions que les seves pàgines web, aplicacions i serveis en línia no estan adaptats ni molt menys als requisits mínims que demana la Unió Europea i que si no es posen les piles els hi pot caure una bona multa.
Ho parlàvem en el backstage. Dos anècdotes, eh? Parlant de les webs institucionals, que moltes els queda molt camí per recórrer, eh? Tu tenies dues bueno, una, vas anar a Hisenda de Suècia a parlar amb unes noies que, curiosament, parlaven espanyol i et deia, i et deia, cada vegada que hem d'entrar a la Hisenda espanyola ens horroritzem, no? Deien sí. Això, no?
Sí.
Noies d'Hisenda, eh? De la Hisenda sueca.
Sí. Era horrible. És horrible entrar a la pàgina web perquè no t'enteres de res. Has de trucar per telèfon perquè no es poden fer moltes coses en línia.
Que mala nit dins dels teus ulls.
Quan ho he de treballar amb Hisenda Espanya,
sents la flama de la terra dels teus esculls.
Fa un any encara hi havia llocs de la gent, eh? En aquest cas, que t'obligaven a fer servir l'Internet Explorer, que ja no existeix per fer un tràmit, no?
A la vora
quan jo tenia l'empresa, la nit està sempre encesa. Vaig començar a tancar fa 20 anys. Hi havia llocs que tenia pesadilles de que havia fet alguna cosa malament
a la vora dels teus peus.
A Hisenda i em fotrien una multa o em despertava i passava. Eren més que pesadilles per emocions, perquè és impossible fer-ho tot bé.
Vam veure com el sol sortia de nit.
L'accessibilitat no és només
vaig estimar-te unes hores i em sap greu
lògics, incòmodes, i incomprensibles, va molt més enllà. Els que estem a Mastodon, clar, i tu estàs i ho saps, sí, rebem una certa pressió, no? Perquè les fotografies que pengem porten una descripció, que per cert, hi ha una IA molt bona que llegeix la fotografia i et crea la descripció de... Clar, per gent que no té dificultats visuals, no pot veure... És una mica rotllo haver de posar una llum per la fotografia.
I enviem cançons al vent.
Permeteu-me una cosa respecte a l'accessibilitat al que ve ara. La gent, ahir, l'espectacle de la gent, els vaig fer un exercici. L'espectacle de la gent i l'espectacle de la gent. En una hora i mitja van fer el següent. Alguns se'n van arribar a sortir, altres no, perquè van ser tacats, literalment. Com que aquesta 37 anys i us van intentar fer una gran cançó, però bàsicament els hi vaig fer un programet en Python que el que feia és que es van crear amb el qüestionari i llavors vam fer un programa que el programet obria Chrome, anava a Chrome, llegia el contingut del programa, es connectava per Plexic per obtenir la resposta sobre el Ferragós viatge, el dels oles i els adeus. Ferragós viatge, el dels oles i els adeus.
Els sistemes agèntics, bàsicament, on el model LLM és una de les peces. Hi ha moltes peces que és més enginyeria del software que no pas intel·ligència artificial. Vale? Si és l'utilització d'aquests models d'intel·ligència artificial, doncs perquè passin tasques d'això, ja comencem a tindre eines, doncs, que són capaces d'accedir a navegadors i a poder interactuar. És a dir, que segurament, doncs, cada vegada més aquests sistemes seran capaços de poder fer això. Però en aquest cas és molt important que les webs siguin accessibles, vale? Perquè facilitaran també la feina en aquest tipus de models. És a dir, si... No, és que com que sempre són models de visió, si faig una persona invident, vale, i una pàgina que es faig un botó que hi ha un imatge i no hi ha cap d'allò activa, vale, o està en mal...
No, el projecteixen o no? Algú t'ho interpreta.
No es podrà veure, o simplement està mal renderitzat o no és com se diu, responsive, perquè la pantalla no és la mida que toca. Aquest sistema tampoc ho veurem bé, però podem tenir, però utilitzant sistemes aquests podem ajudar persones a poder veure per pàgines, però entenc que mica en mica, si al final els que sentiu dos de que els seus usuaris seran més accessibles. El que passa és que l'escenari actualment és el que és a dir, hi ha algunes webs, per exemple, Amazon, que vol que sigui molt accessible. De fet, és tan accessible que t'intenta que te'n vagis pels cursos que els interessa i no els que t'interessa. I hi ha webs com, jo què sé, la Generalitat, la Gencat, l'Institut Català d'Energia, la Hisenda, que és... Hey, no volen ser. So now you know the game.
Sí. Are you ready? Saps el que passa, Marc? Saps el que passa? Mira, em parlant d'una
idea. Si no ho han fet, és perquè no...
No, no he tingut un company nou perquè... A veure, que... No, perquè... En general, la gent no us importa menys que quan es fa el general. És molt difícil veure gent que va... Però bé... Però bé...
que siguin verbosos, vale? Perquè si tu i jo te poso un paràgraf on t'explico
verbosos i
just on toca, perquè el que et fan és que et poso una capseta a l'esquerra i a baix on et fico totes les coses que hauràs de fer, però les coses que has de fer i un ho tens que anar a buscar, està dalt a la dreta o amagat en un lloc en gris o no sé què, i tens per cada document i cada tràmit tens com a quatre documents, tens quatre números diferents d'identificació. I sempre t'estan dient, m'has de donar el codi d'identificació, però el que té el format aquest, no el que té l'altre format. Hòstia, unifiqueu?
unifiqueu fins meus. Què passa? Tenen els seus processos i els importa que els seus processos es puguin gestionar. I el ciutadà s'ha d'espavilar. I si no, que contracti un gestor. I segurament alguns dels que estan allà muntant processos tenen la seva pròpia gestoria.
Però no només parla d'aquesta normativa de les webs, també aplicacions mòbils, dispositius electrònics com ordinadors, smartphones i lectors de llibres electrònics, serveis bancaris incloent caixers automàtics i terminals de pagament, màquines expendedores de bitllets i sistemes de check-in, serveis de transport, informació en temps real i bitllets electrònics i serveis de comerç electrònic i llibres electrònics. Sí, tot això.
Sí, però Dani, a mi em sembla, això em sembla essencial, vale? Però ja fa més gairebé 20 anys que tenim les normes d'accessibilitat i pàgines, hi ha llocs de la web del World Wide Web Consortium que et verifiquen l'accessibilitat de la teva pàgina, i hi ha ISOs per dir-ho. Sí,
perquè pots utilitzar qualsevol, fins i tot el teu blog amb WordPress.
Hi ha pàgines que passen els controls d'accessibilitat, vale? I no són accessibles igualment. Perquè una cosa és que passis totes les directives d'accessibilitat i tinguis les etiquetes, i tinguis els dallonses, i tinguis les coses que toquen fer. Una altra cosa és que el teu procés estigui ben pensat i orientat en el teu d'allò. Tu tens a tota la gent, per exemple, la gent que es dediquen a agafar i fer comerç electrònic, en general són els més accessibles de tots. Per què? Perquè ells tenen el concepte aquest del funnel.
És el que dèiem, abans de començar amb el Dani, que, hòstia, hi ha webs més clares, més accessibles, on tot està molt clar, d'un petit e-commerce, no d'Amazon, d'un petit e-commerce.
Un petit e-commerce, i perquè tenen plugins de control AB i veuen com i observen els usuaris. Perquè, al final, l'autèntica accessibilitat i els autèntics processos seria veure com els usuaris estan fent les coses. Quan les coses es munten com una puta gincana, és a dir, ei, és que poder agafar i demanar això és una gincana. I a dir, quan a casa meva, és que tots dos som doctors informàtics, tots dos, i les passem putes, dius, hòstia, hòstia,
sí, aquí algú
no està bé. O sigui, potser som doctors i som tontos a més, però collons, dos doctors informàtics hem de passar-ho tan malament de no trobar les coses i les cagades que fotem, perquè és que és una puta cosa d'obstacles.
És cert, diu el grup que per fer les webs més accessibles seria invertir més diners, no fer-ho, és un estalvi. Ara, fer-ho seria mitigar un risc de multa i tothom s'ho prendria més seriosament. Ara, de les multes, que crec que el Dani en parlava, ara ja hi haurà sancions, no? Si no vaig equivocat.
Però com s'avaluarà? Hi haurà un control de que segueixin les normes, perquè agafaran i seguiran les normes al peu de la lletra, però no seguiran l'esperit de la normativa. Perquè fer una cosa accessible vol dir, és el que fan els comerços electrònics. Faig la meva web accessible perquè faig una campanya de màrqueting que em costa tants diners que vingui tantes persones, i de tantes persones ja sé que tinc un funnel i que vull que tants arribin a comprar. I per això van inventar coses com el One Click Shopping o el carrito de la compra i les formes de dissenyar les pàgines web de compres. És que si no la gent no seria... Si no us ha passat que entreu a algun lloc i és que no sé com comprar aquí, doncs m'ho compro, toma pel culo. Doncs és això. Però clar, el problema és quan hi ha actors que tenen captius que no tens més collons que poca gent.
Jo crec que la podem estar
comentant. Dani,
en Dani és un Cylon ara.
No, tens el problema web, el del navegador.
Doncs una mica, tot és molt recàrrec.
Mentre això, diu el... No, ja li va passar l'altre dia que el navegador s'atura. Diu, com et penses que funciona la seguretat informàtica? Complir la ISO 27001, la raspada i a córrer. I que les coses demanen a millorar anualment. Sí, no, amb això Ruc és molt de sentit. Moltes normatives, no pas totes, però algunes compliance, esmerces en passar el check de la certificació i a la reviews, bueno, d'aquella manera.
Bueno, perquè això, compleixes la qualitat, tens tot el rol.
Què deies, Dani? Que...
Això és que es faran les webs d'una manera determinada, però...
Els webs o aplicacions o dispositius.
Si no qualsevol tràmit de la Generalitat hagis fet una sol·licitud, vale? El codi de sol·licitud, el codi sortit, quan tinguis que tornar allà, i en tres, com a mínim, tres codis diferents que tu pots trobar. I et demanaran aleatòriament el que toqui, en funció del procés que sigui en aquell moment.
aquí diu la normativa que cada país definirà el seu règim sancionador. És a dir,
la patada als collons és una opció.
Que tot dependrà, doncs, si afecten els usuaris, si es tracta de serveis essencials com la banca, el transport, etc., o si hi ha reincidència o negligència.
I qui sancionarà això?
Clar, aquí és el problema.
El Ministeri de Justícia, a l'interior.
Qui sancionarà el Ministeri Sancionador?
I qui gestionarà?
Van a dir, Marc, que no només el sector empresarial, els bancs també s'han posat molt les piles en les seves aplicacions. En general, Sí, han canviat
molt. Mira, la Caixa, la mare que els va parir, me'n vaig de la Caixa. D'una vegada, me'n vaig anar ja fa 20 anys i m'han tornat, perquè me'n vaig a la Caixa de Laietana, que vam passar a Bankia. A Bankia teníem una aplicació web meravellosa. Trobaves tot, ho tenies tot, signaves tot. Fantàstic. Entres a la Caixa i només et volen vendre vaixelles i telèfons mòbils i no sé quantos productes raros. I...
que just tens nota per la dona que...
La puta està mal parida a tope.
Aquí a Suècia no tenim res d'això. És a dir, dels bancs que es comencin a vendre telèfons mòbils, televisors i tot això, no ho he vist mai a cap banc. Cap ni.
És acollonant. Doncs, en canvi, tu entres amb una exchange de cripto i està tot claríssim.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
Un programa pels més petits de la casa.
Amb Cic Petit. Atnàusia, fantàstic, ho trobes tot.
Perquè
són els primers interessats en eliminar fricció.
Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del pèl, jocs de falda i les nostres cançons.
Quan et cobren per simplement un paper, un PDF que et generen a la web que diu que ets el propietari.
La Moixiganga.
Per favor.
Cada diumenge,
a dos quarts de l'hora del vespre. Processos, ara el grup comentava, l'altre dia mirava ajudes pel menjador de l'escola. El procés, omplir un PDF mortal, horrorós. L'acudit, diu, un 50% de les peticions es deneguen perquè les demanen famílies fora del llindar d'ingressos, vale? Si estan per sobre de... Això hauria de ser, com diu ell després, diu, aquesta validació hauria de ser automàtica. En el moment que tu... Una de les primeres preguntes és el teu llindar d'ingressos i t'hauria de dir, no segueixi, perquè... Sí. Jo he estat mirant coses de compra de pisos aquí a Olot i alguns són xulos però de protecció oficial i si cobres, si no requereixes una sèrie de requisits, no que tu sol·licitis un pis de protecció oficial, sinó compres un que havia o que era de protecció oficial, doncs no tothom hi té accés, cosa que em sembla bé, no ho discuteixo, però clar, és el primer que t'hauríem de preguntar. Escolti, vostè compleix això, això i això, perquè si no, no continua el procés. No serveix tant.
No perdi el temps. Els hi pots dir que tens gatets refugiats.
Sí, això no sé si... Jo, a veure si descompta la declaració de la renta, però no crec, eh? I és un favor que es fa a la societat, almenys a la societat.
Pots muntar una protectora d'animals al menjador de casa, eh? Escolta.
No, ja n'hi ha una que funciona molt bé aquí a
Rotolom. Muntem la protectora d'animals mossega la poma.
Les
tres, ja tenir, tinc tres gatetes aquí menjant.
Han de tenir molt espai.
El jardí cada dia,
molt espai. Perquè parlava justament amb la noia que porta, una de les noies que porten la d'aquí de la Dolot, en el cas dels gossos, que és més complicat que no pas els gats, que... I es deia, és que nosaltres, clar, la gent veu aquí gàbies i veu gossos sueltos i pensa, ui, aquí un sobreespai. I no entenen que hi ha gossos que no poden conviure amb altres gossos, que s'han de separar. És molt complex, la veritat de la gestió, a part de lo que les medicacions, els veterinaris, són caríssims. I atendre 60 gossos o 40 amb una protectora, més altres animals, és molt... Sort que tenen ajudes de gent desinteressada, perquè si no arribarien. La gent a passejar gossos, perquè no tenen gent per treure els... Tot i que tenen espais, són gàbies petites, són gàbies molt grans, també rei. Hòstia, la passejada amb un gos s'ha de treure, s'ha de passejar i ha de tenir interacció. En fi, és complicat això de les protectores. Anem... No, perdona. Deixeu-me que posi la...
Parlarem d'Eurovisió.
Sí, no, però ja. Abans d'anar d'Eurovisió...
No, però hem parlat ja de l'accessibilitat. Hem fet tots els temes, tio.
Sí, és raro.
Anem bé.
La setmana passada... sàpigues que teníem 8 temes nou en el guió i els vam fer tots, per això vam trigar 2 hores.
Sí, sí, i a sobre otro Berlanga, o sigui, és que...
Per cert, el senyor Berlanga el tenim aquí escoltant. Ara li expliquem. Anem a parlar fa.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Mira, avui estan sortint bé les falques. És que el Xavi, de Freqüent Freqüència, del podcast, que va estar com a protagonista la setmana passada, diu, ui, arribo tard, bones mosseguis, anava dient per aquí. Diu, Xavi, que t'hem, no sé si t'han pintat les orelles, perquè deia el Ludo que l'anècdota aquella dels quatre que estaven fent un pitit clean en el cotxe perquè, i que després et
jugant
van acompanyar jugant al teto i després et van acompanyar allà dalt de la muntanya on estava la caserna de la Guàrdia Civil, diu que et vas marcar un Berlanga, ¿vale? Que tu sàpigues, Xavi.
Però...
Eurovisión. Però a veure, què li anem a preguntar al Dani d'Eurovisión? Per molt que en sàpiga, si enguany no sé què li passa, però has fet un desconnecting.
Totalment. He fet un desconnecting total. Era el dimarts, participava a Suècia a la semifinal i me'n vaig adonar perquè havia sortit. Me mare em diu que Suècia passa a la final. I jo, ho estàs veient? Sí, no.
No, però això és... Aquest any, Dani, a tu, tu estàs fent tot el contrari del que has fet els anys anteriors. Has fet el podcast en català, has fet altres projectes nous de podcasting. Estaves pilladíssim d'Eurovision i has participat en molt... Has anat en directe a molts països i enguany ni tu mires. Et passa el mateix que em passa a mi amb Apple, tio, que m'estic quitant.
Sí. No sé per què...
Saturació.
Sí, una miqueta...
No, però mira...
Cansat una miqueta...
Seguint-te una mica en els teus contes, et vaig dir una cosa, que això sí que jo... Això és molt important, de, crec jo, de compartir-ho amb tothom. A mi em va arribar a dintre. Vas reclamar com un stop and go, una parada, no, una aturada, per dedicar-te a coses teves que no impliquessin tenir més feina, senzillament de gaudir, no? D'estar tranquil amb el Rico, amb el chat, de poder sortir a passejar, veure un dissabte a la tarda una sèrie sense cap altra pretensió de res. Són com molts anys de tenir la vida molt saturada i necessitar aquest slowdown, no? Això és important, eh? Molta gent a la vida necessita aquests parons.
Sí, i sobretot també molts moments de desconnectar i no escoltar res, per exemple, passejar, i normalment sempre doncs, escolto podcast. I aquí arriba un moment que dius, no vull escoltar res, ni música ni res, només el silenci i pensar i meditar, si vols dir, però pensar una miqueta en el que fas, el que vols fer, una miqueta en tu mateix. I de veritat és que és molt reparador. Almenys a mi hi ha gent que em diu que no, que necessito música, necessito una cosa, si no, no. Però trobar uns moments que desconnectes de tot totalment, jo crec que és necessari. A mi em...
Sí, no sé si t'ha passat tu. A mi em passa una mica com el Ludo. El Ludo... Tu i jo, Ludo, som persones que tenim com estímuls continus, no? Tenim ara l'autoria, ara el bosque, ara quan... Sí, tenim com molts inputs contínuament, no? I sí. M'ha passat a mi aquí, que tinc la sort d'estar en un entorn privilegiat, on pots sortir a caminar i estàs... No sé, no trobes a ningú, o trobes amb molt poca gent, pots passejar tranquil, i no... Que... Tu què deies? Ja, en català hi ha una expressió, una paraula que es diu badar, que és no fer res, caminar no fent res, que és en aquells moments de desconnexió de no fer res. A veure, vine, va, passa aquí, vinga. Que tinga la pitufa, un moment, eh?
Sí, sí, aquí els animals aquí. Ui, que és guapa.
Aquesta és la protegida nova.
Ui, que és guapa.
Vam fer una votació, sí, vam fer una votació entre els amics. Espera, no, si es queda aquí dalt, no puc esperar tota l'esquena. I ja té nom, es diu Sasha. De caure en l'abisme. Bueno, doncs això. Les no van arribar. Badar, que és que en el moment que estàs badant, que no estàs fent res especial, d'això, és quan... Jo no dic meditar, perquè no sé, no, no sé com meditar, no? Però sí que és veritat que fet són coses més profundes o més calades. RCR és un dels arquitectes que estan al mig de la Vall de Bianya. I és un entorn que no som com els
altres. Jo que t'anava a dir només per el... Jo tinc una impressió i crec que no sóc l'únic que li passa de Mossèn. I és que l'utilització de la música o escoltar un podcast o escoltar un llibre, aquest estímul continu, el que fa també és que d'alguna manera baixa el nivell de soroll mental. És a dir, si li poses assentat, fent el que comença a veure se'n va d'un cos com un altre i el... I jo dic, no, és com calma, jo com deia, sabeu que em deia el món clima, eh? També em va fer un món donant voltes a la volta i dic, això jo ho podria dir, hi ha una història i ets sempre en això i és com una manera de... De la mateixa manera que la gent que fa meditació es tira d'un mantra, i s'han de mantenir en aquest mantra. Meditació, la part passana o una d'aquestes que tens un mantra específic seguint, vosaltres, per mi el... Jo què sé, estic al taller fent una cosa concreta i estàs escoltant un llibre, escoltant un podcast, et dona un fil i de vegades si et veus que la ment se'n va en algun lloc tens que anar cap allà i vas a un lloc específic per parar i et quedes allà amb totes aquelles coses que toquen. Però en canvi, també és veritat que tens activitats com
passejar el gos.
Això sí que fa que la cita del camí no és necessari tindre aquesta cita. Així és com tant per la cita conduint i tot això va molt bé tindre aquest estímul, aquest estímul, diguéssim, que és com a...
De barrera, tu l'utilitzes de barrera.
Una barrera, que et ve la informació i estàs seguint això, però no... Si jo estigués conduint sense res més al cap, no... Vas d'un lloc a un altre i acabes sent com fins i tot contraproduent. En canvi, quan estàs això, caminant per la muntanya o nedant o això, aquesta monkey mind no funciona, et centres més. O sigui, hi ha com maneres de que la ment divagui, que no són sanes, i hi ha maneres
també,
que són
també
sanes.
També el Dani tenia un problema afegit, i és la dificultat de tenir aquests espais coincidents amb la parella per treballar clar, si un té caps de setmana lliures i l'altre cap de setmana va hiperpillat perquè és quan té més feina, pues, cagada l'emus.
Exacte. I sobretot és disfrutar del que estàs fent. És a dir, si estàs rentant plats, et centres en rentar plats o acompanyar el Rico o mirar el paisatge i només...
Això és molt zen. Això és molt zen. Quan tens criatures i d'això és
molt més difícil.
Para
L'altre, mira, per...
Quan no tens aquest estrès, no. Si t'has de posar un audiollibre, perquè sí.
No. Parlant, ara que hem entrat una mica en el terreny de la psicologia, que no era allò que...
A veure, no veus que jo tinc que anar al congrés de la psiquiatria?
No us passa que teniu gent coneguda que entra en una espiral i no surt quan té un problema concret i dona-li la volta, dona la volta, dona la volta? Aquests sí que els convendria escoltar un podcast, un audiollibre per sortir d'aquest cercle, que a més és molt perjudicial perquè li dones volta al problema però no surts per donar-li una solució, encara que no sigui l'encertada, saps? És a dir, provar una solució. A mi això sempre m'ha estressat molt perquè no, el meu caràcter és, hi ha un problema, enfronta'l i intenta posar un remei. Igual no és el remei més correcte, però estàs fent quelcom per intentar resoldre'l, perquè no, si només estàs donant-li volta pensant, et quedes amb una espiral molt negativa, no? No us ha passat això a vosaltres?
Però quan fas una cosa diferent et permet donar perspectiva i resoldre el problema. Sí. I jo, per exemple, ara que és que porto temps que ja estic programant una altra vegada i que tens bugs i tens coses i d'això, està mitja classe pilada, és dir, ja sé què passa, i no hi has estat pensant, has estat fent pilades, i de cop dius, ja sé algú.
Això passa dormint. Això passa dormint.
O passejant, o rentant els plats, o mirant una pel·lícula, vale? o fent guarderies espanyoles al costat de la caserna de la Guàrdia Civil. O sigui, venen coses.
Diu el de la Guàrdia Civil, diu, Badà està infravalorat. I en aquest capitalisme brutal sembra pecat. I és cert.
I han culpat el pobre capitalisme. I no l'havíem mirat. I ha rebut, pobre. Pobre capitalisme.
Bueno. No sé si voleu ampliar el que estava parlant aquí.
Jo només comentar que a casa els meus fills van descobrir Eurovisió, però jo no l'havia mirat mai. I l'última que l'havia mirat va ser el primer any d'Operació Triunfo, perquè tampoc hi havia altres coses que mirar, i ens vam tragar aquella primera temporada, però ja entenem que tothom va quedar capturat per
segurament em vas veure a la tele. Si vas veure la primera edició...
Tu vas anar a aquella edició. Vas estar de jurat.
Sí.
Molt bé. Impressionant. Doncs no ho he vist des de llavors. I l'any passat ho van descobrir els nanos i aquest any ha dit, no ho han seguit, però mirarem la final per riure'ns, perquè bàsicament és per partir-te el cul. Però...
Això era una correcció que feia el Xavi.
El capitalisme brutal, no l'altre. D'acord, si és el brutal, vale. El brutal, si és brutal, és com la... Ara m'ho sé pensant, la princesa Prometi de la Brigada Brutal, però bé. A mi m'agrada sempre recordar-li a tothom que Eurovisió és un instrument de crear cultura europea. I que Eurovisió i la Copa d'Europa són les alternatives a la Segona Guerra Mundial i a la Primera Guerra Mundial i a la Guerra dels 30 anys.
Sí, i el Tractat de Lliure Comerç dintre d'Europa també...
El Tractat de Lliure Comerç o el projecte Erasmus, que permet que els estudiants i professors, investigadors i moguin això, l'Interrail... Vale? Totes aquestes coses són una família d'instruments que els hi hem de donar molt de respecte, perquè és l'única cosa que és el que permet fer que, en comptes de tindre els estereotips dels alemans dels acudits i dels anglesos dels acudits i dels suecs i dels espanyols i dels italians, quan els ve... Recordem, cada festival d'Eurovisió, abans que canti el pollastre o la pollastressa que canta, et fots un públic reportatge al país i que tothom conegui a tothom. De la mateixa manera que coneixem les regions d'Espanya, ens hem d'anar a conèixer que hi ha un país que es diu Estònia, que es diu Polònia, que es diu Lituània, que hi ha aquests d'aquí, i que Sildàvia no existeix.
També ve Austràlia i Israel, vull dir que no...
Bueno, doncs, perquè d'alguna manera hem ficat ja també tota aquesta Commonwealth, però d'alguna manera són països que estan culturalment aliats. De fet, fins i tot a Netflix hi ha una, hi ha una pel·lícula on els americans participen a Eurovisió.
El tardofranquisme va utilitzar molt Eurovisió per netejar la seva imatge, eh?
Bueno, però...
Que tota la vida té pros i contras.
Sí, però Tomàs, aquesta netejada d'imatge, quan tu tens el late franquisme que intenta netejar la seva imatge, el que vol dir és que hi ha més atenció, has de mantenir aquesta imatge neta, i certes coses brutals que s'estan fent als anys 40 i als anys 50 ja no es poden fer als anys 60. Vale?
Perdoneu que torni un moment a la part que estàvem abans de badar. Diu, jo he resolt, i els bugs i de quan surt, que diu el Chapulín, diu, jo he resolt uns quants bugs al meu cap just tornant passejant de la feina a casa. És com si calgués apartar-se de l'ordinador, o de la feina en concret, perquè el cap funcioni. I aquesta reflexió passa moltíssimes vegades.
És exactament això. És exactament això. I jo crec que per ser productius hem de sortir de l'ordinador. I que mira...
O de l'edició de vídeo, Dani, que tu t'haurà passat més d'un cop, que estàs allà pillat amb una cosa que no t'acaba de sortir.
Exacte. Jo, per exemple, ja des de que faig vídeos i podcast a la feina, com ara, i em paguen per fer-ho, ja vull relaxar-me una miqueta més i quan arribo a casa posar-me a jugar amb el Rico o passejar o veure una sèrie, una pel·lícula, escriure, i és el que, no sé, em ve de gustar.
I no hi ha una certa contradicció entre la feina que fas professional i després posa't a produir podcast, posa't a fer el podcast, posa't a fer podcast d'altres col·legues o amics o gent que segur que el tema t'interessa, però que no deixa de ser una feina addicional, no? Exacte. Que d'això crec que et queixaves tu l'altre dia.
Exactament. I...
Que reclamaves el teu temps.
Sí, exacte. I sobretot escriure, perquè tinc moltes coses al cap i necessito trobar un temps per seure i escriure. Fa poc escoltava el podcast de A Vivir, que són dos dies, que hi ha una secció d'un escriptor que és bastant... ara el Millàs, no sé què Millàs, i parlava del moment d'escriptura, que és que encara que no ho sembli, és un esforç mental molt, molt gran. Sembla sí. Que escriure només és seure i ja està, tot surt. No, quan escrius, i a més escrius ficció, però la ficció està basada en els teus, en el que ets tu, en la teva...
Remenes coses de dintre.
Clar, i remenar coses de dintre moltes vegades fa mal i necessites un temps, i per això molta gent que diu sí, jo vull escriure, però no es posa davant d'escriure perquè sembla que sigui fàcil, però interiorment tot el que passa al cap fins a arribar a escriure és difícil.
Si escriure coses que no tenen aquest component emocional, com és escriure ficció, escriure el Ludo deia abans, ell ha fet molts articles, molts papers, articles científics, recordo, ho explicava aquí més d'una vegada, Marc, la creació, l'ordenació, el rellegir, el tornar a rellegir, l'aclarir un punt, acabes esgotat mentalment, donant-li voltes i acabant polint i polint i repolint un...
Això ara ha canviat gràcies als LLMs, perquè el meu procés ara com ara, o sigui, el tema és, hi ha una part de la feina que és, diguéssim, el polir, el deixar la gramàtica bé, que sigui tot ben escrit, que sigui tot ben endreçat. I després hi ha una altra part que és, diguéssim, el que tu vols.
La Panera i el Camp de Taverna ens acompanyen a Ona Digital. Em dic Joan Lluís.
El disposar d'un LLM ara, almenys per mi, em permet jo concentrar-me. Jo el que vull dir és això. I llavors ho puc agafar i ho puc enregistrar amb una nota de veu, ho puc escriure amb un esborrany, però trepitjar amb faves. És a dir, per mi una de les millors coses que m'ha passat en els últims 5 anys ha sigut el passar a treballar en Markdown. Ja havíem parlat d'Obsidian i d'aquest tipus de coses, però abandonar el Word i treballar en Markdown. I llavors jo, per exemple, doncs ara si tinc, per exemple, que escriure un article científic, el que dic, molt bé, què és el que vols dir? I agafo l'Obsidian o agafo el mateix cursor i començo a escriure. I després dic, molt bé, a veure...
Això és un procés, a l'abstract...
Però el fet de dir, jo el fet de... Jo, el problema és, si jo estic escrivint, per exemple, en el Word, és, dir, és on ja quedarà net. I llavors, és quan començo a escriure, he fet un typo, jo faig molts typos escrivint, no, ja saps que sóc molt dolent amb la matografia, se creu les mans mentre escric, o sigui, amb els pianistes i tal, popom, 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 i sembla que sigui dislèxic perquè potser penso més de pressa del que escric i em queda tot una merda. I llavors, però clar, quan passen aquest tipus de coses, ai, tira-ho endarrere, tinc que arreglar aquesta frase. És un moment que estàs en mode edició. I hi ha un moment que has de dir, no, t'has de concentrar en què és el que tu vols transmetre. I dius, i trepitges faves i deixes anar una parrafada on vas dient les coses més o menys, i llavors agafes el que tu tens, el que has escrit, el que has deixat anar o el que has dictat, i llavors te'n vas amb un eleve, te'n vas al clot, o te'n vas al 4 o amb un d'aquests, aquest paràgraf, endrecem-ho, escriu-m'ho millor, no sé què, no sé quantos, i llavors ho deixes, no m'acaba d'agradar, enfatitza això, enfatitza l'altre, incorpora aquesta, dius, mira, per justificar aquest punt, he anat a Google Escola, he trobat aquesta cita, això m'ha agradat, incorpora aquesta cita, incorpora la referència, però aquesta cita ja tinc tot el paràgraf escrit. Ara tinc que mirar com fer-m'ho venir bé per incorporar la cita. Ja t'ho incorpora el model, t'ho va pel cul. Però l'important és què és el que vols comunicar. Al final, si tu escrius un article, és que vols explicar alguna cosa. I t'has de centrar en això. Llavors, què passa? Que fins ara, qui tenia quartos, doncs tenia darrere editors, i tenia passants, i tenia gent... els directors d'empresa abans tenien sempre una secretària i els dictaven les cartes, no? Doncs ara ho tenim tots i això augmenta la productivitat. El problema és si algú ho fa servir per dir que tingui la idea, que faci la proposta de recerca i que faci tot. Però això va molt bé. I llavors el que he començat a llegir és que hi ha gent que està començant a citar recerca dient, no, escolta, és que el que tu tens que fer és interactuar, ens hem de reensenyar a interactuar parlant amb els altres. A dictar, a parlar. En comptes d'escriure, anava al teclat, dicta. Això vol dir que has de tindre, estar còmode amb tenir un totxo de text que no està polit. Perquè saps que ho polides molt de pressa amb un model, amb les instruccions adequades. Però parlar, traiem idees molt interessants. I entenc que tots tres a través del podcasting podem manifestar moltes idees que segurament d'una altra manera no manifestaríem. Llavors, doncs, pots fer un podcast. Hi ha la tècnica del Feynman, que era explicar el que fos, i per poder entendre una cosa que estàs intentant entendre, explica-li a algú, i a Google tenen la tècnica de la neguet de goma. Tens un problema tècnic, explica-li el teu problema amb una neguet de goma, i quan li has explicat, quan ho has tret per poder explicar, encara que sigui en aquest de goma, ja has tingut endreçat totes les teves idees.
Amb temes de tècnics,
bueno, no, jo crec que és el mateix.
L'ordenació per explicar coses amb coherència, si per cert, que diu algú que no dirà, no està pensant d'una cosa, donar-te quan se te'n va al cap a una altra cosa, i tornar al foc comercial, era fins que l'esquena t'inquieta.
Sí que hi ha un cert
treball d'entrar a les idees. No tothom és culpable, hi ha gent que quan va crear,
Endavant.
Déu està amb el senyor. Tu què? S'ha deixat, ens ha posat a nosaltres. No sé què fan, Tomàs. Bueno, jo sí, n'he parlat molt. Tu com ho veus, això, Dani? Jo n'he parlat molt del tema i no sóc tan negatiu respecte d'Apple amb això. Potser és perquè sóc extra fanboy.
Jo, la veritat, no... L'empresa, per exemple, on treballo, hi ha una empresa que es queda el 30% de tot el que nosaltres fem, que és una intermediària. i fa molta ràbia. La veritat és que fa molta, molta ràbia. I m'imagino que molta gent està programant que té equips de treball i que per la patilla li treguin el 30% per no fer gairebé res de, fa mal. Crec que ha de fer molt
doncs, mal. Jo és que vinc del... quan jo tenia l'empresa i havíem començat a fer aplicacions mòbils per Java 2 Microedition i havíem intentat parlar amb les operadores que tenien accés als telèfons mòbils del moment i el tracte que ens oferien era absolutament draconià. O sigui, en un lloc on el mercat era pràcticament inexistent, es quedaven com el 90%. No. I a més tu havies de pagar per entrar. És a dir, tu havies de pagar per entrar en el mercat, vale? I de les ventes se't quedaven tot, o sigui, Telefònica i Redivisió, i Vodafone en aquell moment, hi havia aquelles coses que es deien WAP i uns apps tots pràcticament existents de Java 2 Microedition que podies instal·lar amb un Nokia, que havien fet algunes aplicacionetes de coses, i ho havíem estudiat i era dir, no t'hi pots plantejar mai fer negoci aquí dintre. I de cop i volta es presenta a Apple i diu, no, escolta, mira, tu no has de pagar res. Primera, no has de pagar res. Nosaltres et donarem una plataforma de desenvolupament que nosaltres ens hem currat una plataforma de desenvolupament amb un sistema operatiu que nosaltres mantenim. Estem creant un producte i et creem un aparador perquè tu anuncis el teu producte. I què has de pagar? Pel kit de desenvolupament, res. Vale? I ara tu pots agafar i pots entrar aquí dintre. Què passa? Llavors, el tracte quin és? És dir, si tu fas un producte gratuït, no et cobrarem res. I si tu vens els teus productes, ens quedarem un 30%. Doncs, ho sento, a l'any 2008 això era un tracte acollonant. I és un tracte que va crear una indústria que no existia. I Google i Apple van crear una indústria on aquesta indústria no existia. I ara què passa? Que hi ha uns senyors que no són els desenvolupadors independents, que no tenen cap mena de problema. Vale? Hi ha uns senyors que són els senyors Netflix, que són els senyors Disney, són els senyors que fan que venen videojocs i que el que volen fer és la subscripció a un servei addicional perquè tenen una plataforma i si el client s'instal·la el servei en la plataforma i s'instal·la el seu servei en aquesta plataforma, doncs han de pagar més. I aquí hi ha hagut unes sentències judicials, però a mi sempre m'ha semblat que el tracte d'Apple és bo. Què és el que no em sembla bé? Que no hi hagi alternatives. És a dir, tu vols ficar les teves aplicacions a dintre d'iOS sense passar per l'App Store d'Apple? Em sembla perfecte. Si tu com a usuari vols dir, no, escolta, jo no vull fer tonteries, vull això és assegurat, no vull que em vinguin hackers, no vull que hi hagin problemes, Apple m'està donant una mena de garantia. Amb això jo vull tirar per aquí. No, escolta, jo vaig aquí amb la bandera pirata, vull descarregar torrents des de l'iPhone, vull pornografia, vull ficar coses de... vull agafar i fer coses antisistema, el que vulgui, perquè el meu telèfon me l'he comprat jo, vull instal·lar jo, estic completament d'acord. Però llavors, em sembla molt bé que és una jutgessa que hagi dit t'has de poder instal·lar coses fora de l'App Store, però el fet de que el tracte per a l'apps de l'App Store sigui...
Era només... Perdona, no he deixat la res. No he deixat la res. Era poder posar un enllaç perquè el mètode de pagament fos diferent del de l'Apple Store.
No, no, el problema és la subscripció. El problema és la subscripció a continguts que no és l'aplicació. Però, ja ho he dit, però dic, ho sento, o sigui, Apple i Google van crear un negoci. Era impossible. Jo tenia una empresa de software i no et podies guanyar la vida venent software.
Va, si això ningú
i han creat un sector.
Sí, però fa molts anys això, fa molts anys, i no deixen, alternatives, està capat.
No, a mi em sembla bé que...
En el cas d'Apple, està capat, en el cas de Google.
No, perquè tampoc poden, perquè és un sistema operatiu open source i els mateixos vendors també posen els seus propis Apple Stores i ho acabes obrint, o t'ho peten directament, doncs, perquè el Chrome... el que hi hagi amb Android pot ser les teves marranades. Però, bueno, o sigui, a mi em sembla bé, escolta, Apple ha de permetre altres App Stores, em sembla perfecte. Però, jo com...
O que els desenvolupadors puguin posar un enllaç a una altra botiga o a un altre lloc on poder fer la compra o el pagament. I és el que estava fent, és el que està fent el Kindle, vale, el de Amazon. És a dir, no, fins ara no podia,
sí, sí, sí.
No, no podies comprar.
Veure, això era un tipus de...
No, perdona, l'Àlex Barredo ho deia aquest matí en el podcast, deia, vaig invertir tardes explicant-li a ma mare com anar al navegador per poder connectar-te a la tenda de Kindle, perquè des de l'aplicació Kindle de l'iPhone tu no podies anar a comprar un llibre. I ho deia, i vaig dir, i ma mare no és, deia, ma mare no és tonta, però és que al final tot això anava en contra de l'usuari. L'usuari volia,
sí,
comprar un llibre
i... en qualsevol cas, en qualsevol cas, o sigui, si Amazon i Apple tenen problemes un amb l'altre, no em fot pena ni l'un ni l'altre.
No, no.
Vale? O sigui, no, o sigui, el problema sempre està, el problema sempre està és que Amazon té un problema amb Apple. Bueno, Amazon té un problema amb Apple i es mataran. Vale? O sigui,
això, Marc, és molt relatiu, perquè mira, la botiga que Apple té dins d'Amazon, que és com aquells llocs que té Apple dintre de l'FNAC o del MediaMark i tal, que se la gestiona Apple, li va de puta mare a Apple per aplicar descomptes que no fa a les seves botigues oficials.
Sí, 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 sí.
Al final, tots estan...
Sí, sí, no, tots... que, a veure, que són empreses i que hi ha gent que la seva feina és un pajarraco. Jo estic d'acord, i que evidentment que quanta més llibertat hi hagi pel d'allò, però jo també...